Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí, la protecció dels drets dels infants, la llei de l'amnistia que es comença a debatre avui mateix al Congrés dels Diputats o la qüestió dels abusos sexuals en entorns religiosos són qüestions que han estat sobre la taula al llarg d'aquest any. Per mirar d'afrontar aquests temes, s'han plantejat opcions diverses propostes i algunes han arribat de la mà de la Sindicatura de Greuges de Catalunya. I és per això que avui volem parlar amb la síndica de Catalunya, la senyora Esther Jiménez Salinas. Esther Jiménez Salinas, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Síndica, ara ho dèiem, eh? Avui comença a debatre's al Congrés aquesta llei d'amnistia. Què n'espera d'una llei com aquesta?
A veure, jo crec que el debat o la discussió, ja, si parlem del sentit jurídic, si és constitucional o no, és un que jo crec que sí, ja ho avanço, no? Jo crec que jurídicament no té problemes. L'altra és la situació política, no? Perquè les lleis d'amnistia en general, més enllà doncs, que jurídicament s'han d'ajustar dret, perquè si no seria inviable, jo crec que en aquest sentit la llei ho fa, i per tant m'avanço al que pugui dir més endavant el Tribunal Constitucional, però jo crec que en aquest sentit, jo me l'he mirat i crec que és així. Però en tot cas, una llei d'amnistia no necessàriament és una llei justa, vull dir que el seu paper és un paper polític, no necessàriament jurídic, i per això jo faig una gran diferència entre els tribunals, que a vegades diem, no, és que l'amnistia no passa pels tribunals. El tema de l'amnistia és que seria desitjable que hi hagués una majoria que la recolzés. El fet de que la meitat voti a favor, aproximadament, encara que sortirà perquè tindrà una majoria, però que hi hagi una oposició tan forta a la llei d'amnistia, pel concepte mateix d'amnistia no és el millor. Les lleis d'amnistia demanen que una bona part, diguem-ne, de la població, i en aquest cas de la representació parlamentària, estigui a favor. Però la situació en el país és la que és, sembla que és el que han apostat aquesta divisió i ho hem d'acceptar. Jo crec que les amnisties en general són bones. Ara no parlo només d'Espanya, a Espanya n'hi ha hagut moltes, no? Però si mirem al nostre voltant, l'última, la darrera de Portugal, que és quan l'arribada del Papa, que el que va ser és una amnistia pels joves perquè no estiguessin els que tenien condemnes de menys de 3 anys i no arribaven a 30 anys, doncs va ser una amnistia diferent a la resta, però bona. I en canvi, a lo millor la població pensa que el fet de que surti gent jove de la presó a lo millor no és el més acceptat. Malgrat això, va ser molt acceptada. I ja no et parlo de les amnisties, per exemple, després de la Segona Guerra Mundial, etc., que tenien un context molt dur, no?
Ara ens ho deia la síndica, que ha demanat reiteradament que aquesta amnistia tingui un ampli consens, que sembla que no l'acaba de tenir, però sobretot que sigui restaurativa. Què vol dir que sigui restaurativa?
No, que sigui restaurativa vol dir que ajudi la reconciliació, que no faci al revés, no? que ajudi a que els problemes que divideixen una mica la societat doncs, tinguin aquest caràcter de reconciliació.
Vostè està d'acord amb totes les persones incloses susceptibles de rebre aquesta amnistia?
En principi sí, però després vindrà cas per cas. Aquesta és la situació, que aquí sí que entra la decisió de cada jutge en concret, o jutgessa de cada jutjat, per dir-ho d'una altra forma, que analitzaran si entra tal com està descrit, perquè ni tots els delictes entraran, sinó que és específicament un temps, del 12 fins aquí, i relacionats amb el procés, etc. Per tant, les interpretacions ja veurem posteriorment com seran.
Entenc que és amb aquesta interpretació on veurem si és del tot restaurativa o no.
Ja ho veurem. Jo crec que no. Jo crec que el sentit de la llei és el que... O per què. Aquí hi ha un problema important, no? Si no arriben a ser necessaris determinats vots, tindríem o no amnistia? Que jo crec que aquest és el pecat original, per dir-ho d'alguna forma, no? Això és el que jo crec que no és el millor per una amnistia, no? Perquè això afecta específicament. Si som capaços de saltar d'aquest tema i de dir, malgrat això, que jo crec que això no és bo, perquè allò de l'intercanvi de cromos, que diem senzillament, doncs hagués estat molt millor que l'amnistia fos sense cap contrapartida, no? Però un cop ja hi som, doncs entenc que l'amnistia en aquest sentit té un aspecte favorable, molt.
Avui es debat tot plegat i es votarà al Congrés, però tem que sigui un procés molt, molt, molt lent, de paralització, de fet, quan passi pel Senat, quan passi pel Constitucional, amb les declaracions que està fent el Consell General del Poder Judicial, per cert que ha educat amb la majoria del seu mandat des de fa 5 anys.
És que 5 anys vol dir el doble. Jo vaig estar al Consell General del Poder Judicial i vam estar 6 mesos en ser renovats. 6 mesos, 1 any, és un temps, bueno, que l'acceptes, tant de bo sigui el mateix dia, però el nostre mandat va caducar el juliol i es va renovar el desembre.
És un procés.
És correcte, perquè l'estiu no hi compta i llavors va començar a l'octubre i 2 mesos i mig. No? Jo crec que totes les coses que amb el temps s'allarguen de forma incomprensible són dolentes. Si el procés d'amnistia s'allarga d'una forma molt més enllà del que és previsible, serà dolent. Jo crec que no passarà. A veure, potser sóc massa optimista, eh? Si no, tornaré aquí i diré donde dije Diego. Donde dije Diego. Jo crec que el Tribunal Constitucional difícilment la declararà inconstitucional. Me l'he mirada, no estic jo al Tribunal Constitucional, no? Però m'imagino i sé que han tingut molt en compte algunes coses, no? Per tant, tampoc és tan fàcil. No crec que el Tribunal Constitucional s'allargui molt. Tema molt diferent és el cas individual de cadascú, perquè llavors sí que és la interpretació i la llibertat del poder judicial, la independència que tenen.
Ara m'ho deia, vostè va formar part del Consell General del Poder Judicial. Què li sembla la baralleta política aquesta, que està creant un enrenou monumental respecte a aquests 5 anys de retard en el...
És que jo no puc entendre un òrgan que ha educat 5 anys. A partir de 4 em sembla inadmissible. Llavors, com que ho he dit moltes vegades, jo crec que els membres haguessin tingut que dimitir. Perquè és veritat que la culpa és dels polítics, però també cadascú també té la seva honorabilitat. I fa un any i mig, el president va dimitir. President, el Lesmes. I per tant, el Lesmes no era el president del Consell?
Sí, sí.
Sí, ho he dit bé. Ara de cop he pensat...
No recordo el nom, però era Lesmes, sí.
Jo crec que és... Llavors, si el president dimiteix perquè pensa que aquesta situació és insostenible, jo crec que la resta de membres haguessin tingut que dimitir per dignitat. És el que penso, després cadascú fa el que vol,
Deixi'm obrir-li altres qüestions, perquè l'altre dia coneixíem la dada que a Espanya 3 de cada 10 infants, 3 de cada 10, em sembla una barbaritat, són pobres. Què estan fent malament les administracions?
A veure, ui, però això seria una tesi doctoral. Per on començo? Per on començo? A veure, primer, que és veritat que són pobres, també és veritat que la pobresa actual no és la pobresa de fa... Això s'ha de dir molt, però si no, de vegades la gent diu no, però si no sembla que siguin pobres, no, és comparativament amb el nivell...
Són pobres que no és sota el llindar de la pobresa.
Clar, i no és comparativament amb els països africans en determinades situacions, no? Per tant, això als oients també s'ha de tenir molt present, no? És conforme a la societat actual i comparativament amb la resta d'infants que estan aquí a Catalunya. Jo la trobo esgarrifosa. Per tant, jo crec que l'ajuda a les famílies és una gran assignatura pendent, que amb l'ajuda a les famílies podríem evitar, doncs, en matèria de protecció, desemparaments. Saps el que són desemparaments? O els oients no sé si s'ho saben.
Per si de cas.
Que és quan la conducta de les famílies no és correcta, llavors es separen els nens de les seves famílies. Llavors, en els casos greus, jo no ho discuteixo, vull dir, si hi ha un maltracte, un abús, està clar, però el 50% dels casos són negligències. Uh-huh. I les negligències molt sovint estan molt lligades a la pobresa. Quan tu no tens determinats mitjans, quan la teva situació per sobreviure és difícil, quan estàs, per exemple, d'ocupa, tema de la vivenda, que és bàsic, no? Llavors, tot això ajuda que els pares siguin més negligents, no ho justifica. Per tant, una ajuda als pares, o per exemple, la meitat dels infants amb situació, diguem-ne, econòmicament més baixa, no gaudeixen de les activitats de lleure. Només el 50% dels nens, un cop acabada l'escola, gaudeixen del lleure, aquest 50% no. Doncs si aquest 50% tinguessin l'oportunitat també de totes les activitats del lleure, probablement determinades actuacions del desemparament es podrien evitar. Per tant, jo crec que una de les grans assignatures pendents és el suport emocional, afectiu o econòmic a les famílies. Perquè és difícil, a vegades, ser, entre cometes, un bon pare o una bona mare si la teva situació en aquell moment és difícil de gestionar.
De fet, vostè mateixa proposava un sistema de protecció a la infància menys institucionalitzat i més preventiu, que suposo que és el que es referia ara mateix.
És exactament això. Sobretot en els casos, torno a insistir, de negligència. Mm. Perquè si no, a vegades, i ho dic sobretot pels oients, és evident que un nen que té un maltracte a casa seva, un nen doncs abusat o un nen amb moltes dificultats, aquest nen no. Però això és petita, afortunadament. Mm-hmm. I en molts casos ha estat lligat a la pobresa o a la incapacitat d'una bona parentalitat per manca d'instruments. Jo estic tan convençuda d'això simplement perquè fa molts anys ho vaig fer i llavors no hi ha res com l'experiència personal de determinades coses. I, per tant, vaig veure que allò era possible i ara, des de la sindicatura, defenso que això és possible. Defenso que és possible per l'experiència, eh? Mm. No perquè ho desitgi així com un somni.
Anem també al tema de la vivenda, ja que me'l comentava. La vivenda com un dret bàsic, però cada dia costa més arribar-hi. Amb una declaració de zona tensionada n'hi ha prou per arreglar tot el problema de la vivenda?
No, segur que no, segur que no. I més a més, escolta'm, no hi ha mai tant de bo, els problemes tinguessin una sola causa. Jo ja signaria donar-me un paper perquè signi, perquè si només és aquesta la causa és fàcil d'arreglar, són moltes altres. Però no sé si amb això et respon o no, si vols entrem més amb el tema de vivenda.
Sí,
no,
sí, entrem més amb el tema de vivenda.
Entraré en el que tu vulguis, perquè tu ets a la... Jo aquí vinc venuda.
Jo crec que és un dels altres problemes greus que tenim, no només a una ciutat com Barcelona, sinó a la seva àrea metropolitana, i que s'està estenent arreu de Catalunya per molta gent que ha de marxar de la ciutat i està pujant preus d'altres localitats, i d'alguna manera ho hem d'arreglar, això. El que no és, com.
No, jo tant de bo tingués aquesta vareta màgica que em demanes, com jo, com sempre, jo crec que doncs s'han de fer moltes més vivendes de lloguer social, moltíssimes més, no, això és, el que passa és que dir això és com una cosa bàsica. Llavors la teva pregunta és, i per què no es fa? Jo crec, i si vols entrem en educació, que també és un dels altres temes, quan tu fas un diagnòstic molt dolent, significa que fa molt temps que això ha començat. Si el diagnòstic, ara me'n vaig també a educació, però podríem fer-ho igual a vivenda. Quant temps fa que diem que no hi ha vivendes socials, etcètera? Potser 30 anys? Clar, ara, en aquests moments, que Catalunya no té 6 milions, sinó 8, el problema és molt més greu. Si, però és igual que l'aigua. És ara que estem preocupadíssims per l'aigua. No podíem haver estat preocupats fa 3 o 4 anys? Llavors jo crec que segurament una de les coses que pitjor fa l'administració és ser massa reactiva i poc preventiva. I jo hi crec molt amb la prevenció i menys amb la reacció. Sí. Com ha millorat la sanitat? Amb prevenció, amb diagnòstic cada vegada més precoç, cada vegada més avançat, i per tant, si ho comparem amb sanitat, és que el salt qualitatiu de la sanitat és brutal, i en canvi el salt social no. Per ser una notícia que em vaig assabentar fa 2 o 3 dies. El Tribunal Constitucional no ha fet ni una sola sentència sobre vulneració de drets socials. Ni una sola. Des de que existeix.
Déu-n'hi-do.
Com a drets socials, ni una sola. Jo no ho sabia i ho vaig llegir fa 2 o 3 dies.
Mm-hmm. Volia parlar sobre educació i em sembla molt bé perquè també és una de les altres qüestions que està sobre la taula. Què li ha semblat l'informe PISA?
M'ha de molt bé. Què vols que et digui? El que passa és que home, costa d'assumir, fa mal. Torno a dir-te que jo crec que és una cosa que no és nova, que fa temps. Mira, jo t'explicaré com venia pensant amb això. Quan jo vaig ser rector de la Universitat Ramon Llull, estimo molt aquesta casa perquè en aquell moment venia sovint, per tant, vinc sempre molt a gust, la veritat. Pels oients ja els hi dic, tinc molta estima a Radio Estel.
Nosaltres que ho agraïm.
No, és que tinc molta estima a Radio Estel. I en aquell moment, ara parlo 2011, em sembla que era, entre 10 i 11, tothom parlava del model finlandès i semblava que havíem d'anar, sobretot amb temes d'educació i així. Llavors vaig fer un petit viatge per visitar sobretot les universitats que formaven mestres i sobretot vaig estar molt a Tampere, que és una de les ciutats del mig de Finlàndia, però també al nord i també a la capital. I bueno, sí que el sistema era millor que aquí en molts aspectes i, per tant, ara no donaria temps, però va haver-hi dues coses que em van impactar molt. Una, que els millors expedients entraven a estudiar per mestres, per tant, la nota de tall era alta i escollien els millors estudiants per accedir a estudiar a mestre. Això hi ha una diferència important. A mi em va impactar, no? Perquè llavors, si tu necessites un bon expedient, t'esforces més... Això era un punt. I l'altre, que encara és més fort, era el prestigi social que tenien les mestres. Per exemple, a la ciutat aquesta de Tampere, si hi havia una reunió, si hi havia un conflicte entre els que consultaven sempre, eren les mestres. I per tant, aquí en el passat doncs eren els advocats que entraven més, els sociòlegs, filòsofs... Poques vegades amb els conflictes aquí cridem els mestres o determinats organismes, consells, vida pública, de totes les professions, analitzem si sempre hi està present un mestre. Jo crec que no, que al revés, que aquest gran prestigi social aquí no li donem. No dic que siguin... Les causes són moltes, no? Però allà em van impactar molt aquestes dues condicions. I després, és veritat, doncs, el sistema d'ensenyament i altres coses, no? Però si em preguntes on vaig veure una gran diferència, eren aquestes dues coses.
Com saps, síndica, la part de la comunitat educativa, com els alumnes i els pares i mares que formen part d'aquesta comunitat educativa, estan debatint molt què és el que ha passat per aquest informe de PISA, i una de les coses que s'està debatent molt és si s'ha perdut el respecte als mestres.
Bueno, però és que tot va lligat. Tot va lligat al si s'ha perdut és veritat que moltes vegades doncs i també un dels debats importants és si es trasllada a l'escola totes les coses que no fa la família, perquè també hauríem d'analitzar, diguem, si entrem a fons tot el que s'ha dit, és veritat. Jo parlo del prestigi dels mestres, que és una mica diferent del respecte, perquè el respecte te'l guanyes. És veritat que si la societat perd el respecte, llavors és difícil. Però jo crec que ho comparem amb els metges, per exemple. Els metges, aquí critiquem les llistes d'espera, critiquem determinades formes del sistema, però no critiquem els metges. Més aviat els hi tenim respecte, en termes generals. No? Doncs jo crec que mutatis mutandi s'hauria de copiar o en tot cas incentivar aquest respecte als mestres. No només dels infants, sinó de tota la col·lectivitat. Perquè estem donant molt la culpa als infants, probablement són els que menys culpa tenen.
Precisament, pel que fa a l'informe PISA, què li van semblar les primeres explicacions del Departament d'Educació?
Bueno, jo crec que sobretot amb el tema de migració es va equivocar molt. I això t'ho dic perquè nosaltres vam fer fa dos o tres anys, aproximadament, el pacte de la segregació escolar. Jo no hi era, però s'havia començat. I es comencen a veure els fruits ara. I llavors, si escoles molt segregades, és indiscutible que tenen més dificultats. Si es treballa molt a fons, que no es concentrin, diguem-ne, determinats col·lectius en determinades zones, sinó que hi ha un pacte sobre la segregació escolar que existeix i que es va, diguem-ne, que la iniciativa era a la sindicatura, doncs jo crec que avui ho ha dit també la consellera, si això prospera és una manera molt diferent d'afrontar-ho, no? Per tant, en cap cas tu pots donar la culpa a aquesta situació, perquè és que si no, al final dius, bueno, fa bastants anys, almenys jo que ja sóc gran, és veritat, aquesta societat era molt monolítica, només era d'una forma. Això ha canviat, però això no és excusa perquè vagi malament. Al revés.
Parlàvem de pobresa infantil, ara parlàvem del món educatiu. Deixi'm treure alguna altra qüestió que aborda els menors. Com sap el Defensor del Pueblo fa setmanes que va presentar l'informe sobre els abusos sexuals en el si de l'Església. Va presentar casos concrets juntament amb una enquesta de la que el mateix Gabilondo no en va extrapolar les dades, tot i que algun mitjà sí que va extrapolar les dades. Vostè què en pensa de tot plegat?
A veure, és un tema molt dur, és un tema que fa molt de mal i jo sóc criminòloga, diguem-ne, i per tant a el que m'he dedicat més és i m'he dedicat sobretot a infància. Per tant, a l'anàlisi dels delictes, hi ha una cosa que se'n diu la xifra negra de la criminalitat, que són els delictes que es fan en un país, així ho dic pels oients, així és, que sigui. Jo mai oblido la categoria de professora, perquè sempre he sigut professora, sempre he estat professora i sempre em sento, no? I quan parlo m'agrada explicar. Xifra negra de la criminalitat vol dir la diferència entre els delictes que es fan, els delictes que es denuncien i els delictes que s'acaben castigant. Llavors, en termes generals, a tots els països del món, no només per aquest cas, la xifra negra és molt alta, perquè molt sovint hi ha molts delictes que no es denuncien. Llavors es representa com una piràmide, a la base estan tots els delictes i a dalt de tot estan els que estan complint la condemna. No? Per tant, lògicament, quan més tancat és el món, quan menys denúncies n'hi ha, aquesta xifra negra és més alta. El delicte d'abusos sexuals fa 175 anys que està castigat en el Codi Penal. 175. Això també pels oients. No és un delicte nou, com igual que la violació. Paral·lelament es van introduir el Codi del 1885. Per tant, el delicte hi era. La possibilitat de condemnar les persones que fan aquest delicte hi és. Però les dificultats de determinats llocs més tancats, etc., fan que aquests delictes es denunciïn poc, quedin molt amagats, i jo crec que això és una de les coses que amb l'informe del Defensor del Pueblo més destaca. La perspectiva de si eren, em sembla que va dir 300.000 o 400.000.
Sí, 400.000.
Jo crec que això no es pot dir, a veure...
Això va ser l'extrapolació, eh?
Sí, sí. L'extrapolació mai és una dada exacta, és aproximada, però s'assemblava una mica al que havia sortit a altres països. Per tant, jo no discutiré si eren 400.000 o 300.000. En qualsevol cas, jo crec que són bastants. I que durant molt de temps això va quedar amagat i que ara que es descobreix és el moment de reparar les víctimes, d'acceptar que això no s'ha fet bé i d'intentar doncs, prendre mesures, sobretot perquè no torni a passar mai, però reparar també el dany i reconèixer les culpes. Perquè jo l'altre dia jo vaig dir, i torno a insistir, això és un delicte. No només és una ofensa, un pecat, o no, és un delicte. I, per tant, els delictes tenen una resposta determinada.
Li preguntava, senyora síndica, perquè l'anterior síndic, en Rafael Ribó, va fer una comissió pròpia, com sap, sobre els abusos en el si de l'Església a Catalunya, i tot plegat va culminar amb un informe. A partir d'aleshores, què és el que s'ha fet al respecte?
Bueno, allò va sortir en un moment determinat, el que passa és que es van atendre relativament pocs casos, es va oferir la possibilitat, però costa molt rebre els casos. I a partir d'aquell moment s'ha continuat, aquesta comissió no està tancada, nosaltres hem rebut, quan va sortir el tema, per exemple, dels jesuïtes, van fer una actuació d'ofici i, per tant, ha continuat i la comissió continua oberta i atenent, doncs, siguin els casos individuals, siguin les associacions que presenten o la demanda o l'ajuda, etc.
Pel que fa a l'Església, ha dit que està disposada a indemnitzar les víctimes. Fa setmanes la Conferència Episcopal Espanyola va anunciar un fons específic per afrontar-ho tot plegat. Ara bé, l'Església també defensava que des de les institucions públiques es creés un fons per indemnitzar a totes les víctimes. També ho comparteix, això?
Quan dius totes les víctimes, vol dir les víctimes també, diguem-ne, de... perquè abusades a casa seva, per les famílies, etc. A mi no em sembla malament. El que jo crec que hauríem d'intentar... Primer que em sembla bé que l'Església reconegui les culpes, perquè jo crec que és imprescindible per poder recuperar. no? I això és el que les víctimes més demanen. Ara no parlo només d'aquest cas, no? La víctima, quan l'ofensor, el delicte que sigui, és capaç de reconèixer que ha fet un mal, no s'acaba aquí, però és un pas important en el que dèiem de justícia restaurativa, no? Aquest reconeixement de que s'ha fet el mal i de que s'ha de reparar, no? Perquè si tu després, si tu tapes, ho negues, jo crec que és el que més mal fa a les víctimes. Crec també que han sortit moltes institucions, el síndic és un, però hi ha associacions, etc, que valdria la pena, potser, concentrar-ho en una institució i que no hi hagi víctimes de primera, de segona, uns estan disposats a... O, per exemple, que les congregacions, una congregació ho faci d'una forma, una altra d'una altra manera. Intentar establir el màxim d'unitat per evitar, doncs, això, categories de víctimes, no? Que unes siguin d'una forma o d'una altra. I si s'arriba a la idea de que tota víctima, diguem-ne, d'abús pot ser reparada o indemnitzada, jo ho trobo bé.
I abans d'obrir, síndica, l'última...
Però sí, deixa'm que sí, t'apunti, que aquestes dificultats mateixes, que l'Església com un lloc més tancat, la família també és un lloc molt tancat. I per tant, jo ho vaig treballar en el passat, no? Les possibles dificultats de denunciar o al pare o al marit, també s'ha de treballar a fons, això. Vull dir que jo crec que és una gran assignatura pendent en tots els llocs respecte als infants.
De fet, ho deia a la mateixa conferència episcopal, que la majoria d'abusos es cometen en el si de la família.
Sí, però jo crec que en aquest cas... A veure, tu no pots dir... Bueno, no pots dir... Cadascú pot dir el que sigui, no? Això és veritat, però cadascú té la seva responsabilitat. I el fet de que altres també ho facin no allibera la teva responsabilitat. Crec que cadascú ha d'assumir la seva. Les famílies són més petites, són llocs molt tancats, i això és veritat. Jo també ho havia treballat en el passat. Però l'Església té una, des del meu punt de vista, no? Sobretot en el temps que va aportar molt l'educació, perquè en aquest país doncs, moltes institucions estaven en mans de l'Església i que va fer moltes coses molt bones. Vull dir que és que jo crec que no és... El fet de que hagin passat determinades coses no ha de tapar en absolut les coses bones que s'han fet. Però les dolentes, i aquestes molt dolentes, s'han de reconèixer i s'han de reparar. Però això no significa... és que l'altre dia m'ho deia, em dic, no? Si jo sóc una gran defensora de moltes activitats que ha fet l'Església i he participat i he estat, però les coses dolentes s'han de reconèixer. I jo crec que el pitjor és amagar-les.
Deixem que abans d'abordar l'últim tema, li tregui un dels temes que també més preocupa els darrers dies, sobretot als ciutadans de Catalunya, perquè aquests dies han sortit a la llum casos d'inseguretat pública arreu del país. És el cas de Calella, on els veïns estan atemorits per un grup reincident que comet robatoris i acumula forces baralles. També ha passat, ho hem vist, els transports públics, el tren, el metro de Barcelona... Des de la sindicatura es percep aquesta sensació d'inseguretat?
És que la pregunta ja és complicada, perquè em parles de percepció. La percepció no necessàriament és una realitat. I menys amb els mitjans de comunicació que existeixen actualment, i jo temps enrere deia... si hi ha un violador a Nova York que fa unes barbaritats, tu aquí et tanques a casa teva perquè...
Li pregunto diferent, la ciutadania sí que ho percep, però és real aquesta percepció?
És que és difícil saber si és real o no la percepció. A veure, la percepció és legítima, que no és igual, però la percepció no sempre és certa. Llavors, és evident que si tu en el teu lloc tens certes dificultats, aquesta percepció, a lo millor deies a Calella, tu, no? A lo millor a Calella és certa i a lo millor t'impedeix en un moment determinat, va passar també, em sembla...
L'altre dia a la línia 1 del metro de Barcelona.
Amb algun altre lloc en concret. Però això no significa que el país sencer estigui en aquesta situació. Perquè llavors és molt fàcil etiquetar a les persones d'un lloc i això és per tot Catalunya. Jo entenc perfectament que les persones que hagin d'agafar una determinada línia i si passen allà puguin tenir, però això no significa que tots els transports públics de Catalunya estiguin amb alarma 10. No sé si amb això et contesto o no. O no. És que mira, jo em dedico a temes, em dedicava, ara ja em dedico a altres temes, però la meva especialitat en el passat va ser la delinqüència juvenil, no? I llavors he viscut al llarg de tots aquests anys moments molt alt, de molta alarma i d'altres més baixos. I la realitat era permanent, no era molt més alta. Llavors, per saber si tenim molta més inseguretat, n'has de fer una comparativa de 2-3 anys, de veure i de comparar. El cas concret sempre crea alarma. Mm. Llavors, el fer analitzar sobre el cas concret mai és bo.
De fet, en aquesta casa síndica, fa molt poc que vam treure unes dades respecte al metro de Barcelona, on sí havia crescut la inseguretat respecte a anys anteriors. Per tant, aquesta percepció entenem que és real. Abans em parlava de prevenció. Com s'hi actua davant de tot plegat? Només amb més seguretat?
No. Ja saps que et contestaré que no.
Perfectament.
M'encanta. M'encanta que sàpiguen, que em facin una pregunta que estiguin convençuts que contestaré que no. Això és un bon periodista, eh?
Per on passa la prevenció, doncs?
Home, la prevenció passa essencialment per l'educació, pel respecte, perquè entenguin que estan fent mal. I quan ho fas, i sobretot si són joves, ho entenen. Però si només ho concentres en el càstig, és impossible que allò es solucioni. Per tant, el que falta de veritat és prevenció, educació. I, bueno, tornaríem al tema... Perquè educació no és només saber matemàtiques, i no cal que digui això, eh? Per això insistia jo en el tema del lleure, per exemple. Totes les activitats que no són activitats reglades, i són les que ajuden moltíssim a l'educació.
Per cert, que poc es reconeix l'educació en el lleure en aquest país, a vegades?
Poquíssim. I, en canvi, ajuda moltíssim això que estem parlant. Perquè les matemàtiques i el metro no sé si tenen alguna relació. La capacitat lectora potser una mica més, no? Però totes les activitats del lleure sí que tenen.
Ara sí, deixem ens a la darrera de les qüestions. I no sé si... Torno amb les percepcions, Però no sé si la síndica té la percepció que a vegades poca gent coneix a Catalunya el paper de la sindicatura.
No només tinc la percepció, sinó la constatació.
Per tant, no m'obri aquest capítol. Per què serveix i per què ha de servir el paper de la Sindicatura de Greuges de Catalunya?
Això m'encanta que m'ho preguntis. I als oients que no està comprat aquest senyor. La sindicatura té, diguem-ne... Bueno, a part del respecte als drets humans, ara que estem precisament amb la commemoració, no? Té la funció de protegir el ciutadà davant de possibles irregularitats a l'administració i d'altres institucions. Per tant, la sindicatura està atenta al que està passant a la societat i llavors el ciutadà es pot dirigir a nosaltres quan té la sensació de que els drets socials, els drets humans o la pròpia administració que no ha estat correctament tractat, cosa que passa relativament sovint, perquè jo també reivindico una administració molt més amable i molt més eficaç. Però això és l'acció individual, i l'acció individual té un valor individual, però no té el valor que jo crec que és més important, que és que a través de les accions individuals ajudar a transformar la societat. Si nosaltres rebem 500 queixes sobre un mateix tema, sobre l'escola, tenim molta més força perquè l'administració pugui canviar determinades coses, perquè estem partint d'una realitat concreta, que és aquesta queixa del ciutadà. Per tant, paral·lelament a la queixa individual, hi ha una cosa que se'n diu actuació d'ofici, que en fem moltes, en fem 200 i pico a l'any, que són sobre temes en concret. Temes que ens sembla que no funcionen, com podria ser, per exemple, imagina't que el cas aquest de Calella, tenim la sensació que no és un cas individual i que realment estem, o el cas del metro. Llavors, obrim l'actuació d'ofici per analitzar què és el que està passant i fem la recomanació a l'administració. Llavors, per mi, el paper més important de la sindicatura és la transformació social. És que allò que molts ciutadans pensen que no funciona bé, ajudem a canviar-ho. Diràs que és una pretensió impossible.
No, és la que ha de ser.
Doncs és, perquè amb les queixes individuals, quasi el 80% ens dona la raó l'administració. El que li costa molt a l'administració, ja entro amb la restaurativa, és demanar disculpes. L'administració acaba reconeixent que sí, que potser el ciutadà té raó. Però molt sovint el ciutadà diu bueno, però a mi m'agradaria que em demanessin disculpes. Li costa moltíssim a l'administració, tot i que hi reconeix que no és correcte, demanar disculpes. Jo crec que ens costa a tots demanar disculpes, no? Llavors ho traslladem cap amunt i jo crec que és una de les grans assignatures pendents.
Com que ens costa a tots demanar disculpes i tot... Gairebé sovint
sempre quan... trobem excuses.
Exacte. Gairebé sovint quan parlem de queixes, parlem de l'administració. Deixi'm tirar-ho a mi una mica cap avall, és a dir, parlar de la població. A Catalunya tenim cultura de la queixa? O tenim suficient cultura de la queixa?
Jo crec que no. Jo crec que no, i això sí que els hi trasllado als oients, perquè la meva preocupació en aquests moments, des que vaig arribar, i ho repeteixo allò com un karma, és que arribem a un sector de la població conscienciat, però al sector més necessitat no arribem. Llavors necessitem sobretot a les associacions, a la societat civil, que ens ajudi a arribar a aquest sector, perquè el sector més vulnerable és el que tampoc té les eines o no entén tampoc els instruments o li fa por. Pensa que potser una queixa després poden arribar represàlies, no? Vull dir que allò és secret, és individual, serveix d'ajuda, però potser a nosaltres ens ha mancat explicar-ho molt més. I jo, dintre del programa, he demanat a tota la sindicatura, a tot el personal, que sortim al territori, que ho expliquem, que anem a veure els problemes in situ, perquè el paper ho aguanta tot, i un despatx tancat també, no? Doncs sortir al territori, anar on estan els problemes, veure el que passa, treballar amb el teixit social i no sé si augmentar o no augmentar les queixes, però sí a través de les actuacions d'ofici intentar transformar allò que la societat globalment demana, perquè molt sovint són coses molt raonables, són coses que fa molt de temps que les estem explicant. Vam tenir un problema amb la cita prèvia, per exemple. En un moment determinat analitzem i no hi havia cap normativa que obligués a la cita prèvia. Doncs amb això vam ajudar a que realment entenguessin que no era necessària la cita prèvia. I així et podria explicar molts exemples.
Precisament anem cap aquí. De què es queixa més la població a Catalunya?
Drets socials, 50%.
Això vol dir que estan poc garantits?
Sí. Que estan poc garantits o, per exemple, que no arriben a temps. És que el temps és essencial, perquè hi ha dos col·lectius molt vulnerables a la societat, que són els extrems de la vida, que són els nens, els infants, i la gent gran, no? Infància. Doncs, 2 anys amb la vida d'un nen o nena que té... 2-3 anys, és la meitat de la seva vida. Si tu no arribes a temps, és que és impossible solucionar-ho. I amb la gent gran, quan parles, un any més és com allò del llibre aquell del Kapuscinski, un any més com vida. Significa molt de temps. Si la prestació que has demanat arriba amb 2 anys de retard, és que potser la persona està morta ja, no l'ha gaudit, o està en una situació molt pitjor. Per tant, jo crec que això sí que és possible. I això, de fet, és millorar la gestió. Però l'administració sembla que el temps i l'administració són 2 coses molt incompatibles.
Per últim, ara em parlava de millorar la gestió i, com sap, darrerament s'està parlant molt de les tecnologies, de la intel·ligència artificial, que això és molt més enllà, etcètera, etcètera. Com hi han ajudat les noves tecnologies en el paper de la Sindicatura de Greuges de Catalunya?
Com han ajudat?
Doncs com hi estan ajudant?
Bueno, estem en ple procés, també, no? Jo crec que són imprescindibles. Ens haurien d'ajudar a nosaltres també a que tot no tingui la lentitud, perquè llavors és un... Nosaltres demanem l'administració, l'administració ens torna... És lent. Però jo hi crec molt amb les persones. Crec que les noves tecnologies estan al servei de les persones i que mai podran substituir determinades coses. Ens haurien de, el que jo et deia, alliberar a que determinades resolucions potser són més fàcils de fer i anar directament al lloc per ajudar el que està passant. Per això són les noves tecnologies, pel paper, no per la presència.
Té massa preparar-se, massa burocràcia?
Sí, en tot el nostre món, en tot. Ens hem quedat molt retrasats.
Sobretot en l'àmbit social, que és el que em deia i és on menys s'hi arriba?
Perquè si s'arriba, s'arriba amb molta lentitud. I amb les noves tecnologies no tindria sentit. Jo molt sovint dic, Hisenda ho té tot de nosaltres. Perquè realment sap perfectament la teva vida, la meva i tot. Potser no cal cada vegada tornar a omplir el paper, tornar a fer, tornar a explicar, i que llavors aquella aplicació no et va, i cada ajuntament té una aplicació diferent. És que realment...
Perdoni, síndica, és que sol ser un rotllo.
És un rotllo. És un...
Està, diguem les coses
com són. És que és així. Però llavors això no és una bona administració. Què vols que et digui? Pensant que... que jo sóc molt franca.
I a nosaltres, que ens agrada molt que ho sigui. Esther Jiménez Salinas, síndica de Greuges de Catalunya, moltíssimes gràcies,
gràcies
per tornar-nos
a
visitar aquí a Ràdio Estel, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel